Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Divendres, ja 28 d'octubre, Portes de Tots Sants. Què tal, com esteu? Benvinguts al Sempre amb tu, programa 195. Fini Lleó, molt bon dia.
Bon dia, Daniel Rodríguez.
Confirmem això del dia 7 de novembre com el nostre aniversari 200.
7 de novembre.
7 de novembre. Un dia normalet, un dilluns.
Sí.
Ah, està bé, bueno. Ja ho celebrarem. Alguna cosa mos inventarem per a celebrar-ho. Abans de tot això, per això, tenim molts de continguts, molts de temes per repassar el nostre Sempre amb tu. Avui, àmplia crònica en la que parlarem sobre les jornades científiques d'ahir del grup Balfegó. Vam estar en directe amb el nostre company Francesc Callau, que va recollir totes les impressions, i avui us les traslladarem a l'informatiu. I és que la quota de tonyina per a la flota artesanal està pendent d'un consens que a hores d'ara no existeix. Escoltarem les postures de totes les parts, des de la Generalitat, que són qui promouen aquesta iniciativa, des del grup Balfegó. També sabrem què en va dir a la clausura de les jornades al secretari general de Pesca del Magrama, i també quina és la visió de l'ICAT, l'organisme per la conservació de la tonyina a l'Atlàntic. Però més enllà d'això, també parlarem del Tots Sants, i és que el nostre municipi ja està preparant. Aquest divendres al matí ja el centre ocupacional ha estat venent castanyes i moniatos a la plaça Catalunya, i a més, aquesta tarda, demà, diumenge i dilluns, ho faran els alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera.
Ho faran en places cèntriques, com pot ser la plaça Catalunya, també a la plaça Nova, la plaça de l'Olivera i els quatre cantons.
Correcte. Xarxes socials aquest divendres amb Dami Lleó, amb qui doncs, bueno, parlarem també d'aquest debat d'investidura a Mariano Rajoy, en què demà es preveu que ja sigui president novament, per segon cop, de l'executiu espanyol. Entrevista avui a l'alcalde de la Milla de Mar, Jordi Gageni. Com ja saben, cada 15 dies ens acompanya el programa, amb qui repassarem també àmbit pesquer, però també ens fixarem en altres assumptes de l'actualitat municipal, i també coneixerem doncs les novetats respecte a l'N340, després de també aquest enrenou de les bonificacions. I per acabar, farem el vermut amb Víctor Nòria.
A tu t'agrada el canvi d'hora?
El d'aquest dissabte sí, l'altre no.
Com t'afecta els pros i els contres? Avui el nostre vermut interessant amb Víctor Nòria.
Sabrem per què tot això del canvi d'hora, que mal de cap ens porta. I a veure al final com se soluciona el problema de si l'hem de fer o no l'hem de fer. En fi, són els continguts d'avui divendres 28 d'octubre, la nostra edició 195 del Sempre amb tu. Quedeu-vos escoltant a aquesta hora i escaig de ràdio en directe des de la Milla de Mar. Benvingudes i benvinguts.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest divendres 28 d'octubre. La quota de tonyina per a la flota artesanal pendent d'un consens que no existeix.
La Generalitat aposta de manera clara per obrir quota a la flota artesanal sense que aquesta vagi en detriment de la quota establerta al sector tonyinaire de l'encerclament. El grup Balfegó no vol parlar d'obrir la quota fins que el TAC no arribi als nivells de l'any 2007, quan es permetien quotes de 30.000 tones. La Mella de Mar es prepara per viure el Tots Sants.
Castanyes, moniatos, panellets, flors i alguna carabassa seran els protagonistes d'aquesta festa tradicional. Els treballadors d'ambulàncies de l'Ebre accepten provisionalment les mesures plantejades per l'empresa.
El col·lectiu es dona un mes i mig de marge per analitzar el funcionament dels canvis, però no descarta convocar noves protestes. El nombre de persones sense feina a Tarragona baixa en 4.800 al tercer trimestre i situa una taxa d'atur del 18,13%.
La taxa d'atur és la més alta de Catalunya, però la més baixa en aquesta demarcació des del primer trimestre de 2010. I 10 anys després de l'arribada de l'AVE a Tarragona, encara no s'ha resolt l'accessibilitat a l'estació, el pla director ni l'aparcament.
L'alcalde de la Secuita, el municipi on està l'estació del Camp de Tarragona, explica a la Cambra de Comerç que es planteja fer un pàrquing de preu reduït.
Aquests són els titulars d'avui divendres a les notícies de la Cala Ràdio. Obrir o no la quota pesquera de la tonyina roja del Mediterrani a la flota artesanal va ser el tema que més atenció mediàtica va acaparar a la novena jornada científica de la tonyina roja que, sota el lema La investigació per la sostenibilitat, va organitzar ahir dijous el grup Balcego. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, va defensar com a línia d'actuació pròpia del govern català treballar per procurar que la possibilitat d'obrir la pesquera de la tonyina roja a la pesca artesanal de la costa catalana. Aquest és un sector, diu, que dona sentit a una part de les famílies pescadores de Catalunya.
Que com a mínim mantenen aquesta quota i reforçar i mantenir tota aquesta riquesa. A més, que ho fan molt bé perquè practiquen una pesca molt sostenible i estan perfectament compromesos amb el programa de conservació del recurs de pesca de la tonyina aquí en el mar Mediterrani. Paral·lelament, sí que també des de la Generalitat veiem amb bons ulls la possibilitat de, sense tocar aquesta quota de pesca d'encerclament o palangre, obrir una possibilitat de donar quota perquè petites, una flota més petita d'embarcacions puguin complementar i pescar també tonyina aquí en el Mediterrani.
Serret va mostrar el compromís del govern català amb el model de cogestió actual dels estocs entre administració, comunitat científica i sector professional i va lloar la trajectòria del grup Balcego en l'aposta per un model de gestió sostenible dels recursos alhora que va apostar per mantenir-lo com un sector estratègic i d'identitat de l'activitat econòmica.
Per la seva part, el secretari general de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Cultura, Alimentació i Medi Ambient del govern espanyol, Andrés Hermida, va defensar la seva aposta per l'increment de la quota de la tonyina vermella de l'Atlàntic més enllà de l'increment del 20% previst per al 2017. Després de l'èxit del pla de recuperació i a partir de les últimes dades científiques sobre la recuperació de l'espècie, Hermida ha assenyalat que, si bé és necessari seguir treballant en l'obtenció de dades científiques per eliminar incerteses, espera que l'augment de quotes pugui acordar la reunió anual de la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina de l'Atlàntic, l'ICAT, un fòrum, ha afegit, en el qual s'hauria de passar una fase del pla de gestió per així normalitzar el que ha de ser la pesqueria de tonyina vermella. En relació amb els drets transferibles de pesca a la gestió d'aquesta espècie, el secretari general ha defensat el manteniment de l'actual repartiment fins que s'aconsegueixi assolir la completa recuperació de l'espècie, podent així garantir la deguda estabilitat dels actors actuals sobre aquelles quotes que es van repartir a l'inici del pla. Segons Hermida, quan es superin els nivells que hi havia amb anterioritat a l'inici de l'esmentat pla, podrem parlar d'una possible o d'un possible nou escenari de repartiment per a les quotes pesqueres. I serà llavors quan, tenint en compte els actors principals, es podria donar participació a aquelles flotes que han reclamat el seu reingrés a la pesquera. Unes flotes que no són noves en aquesta pesqueria, sinó que, donada la seva menor dependència global de la tonyina vermella l'any 2007, no van ser incloses en nom d'una més ràpida recuperació del recurs. El secretari general va finalitzar la seva intervenció valorant la trajectòria de l'empresa Balcego com un exemple de millora permanent, mitjançant el seu sistema de traçabilitat i manifestant la seva confiança en que la pròxima reunió d'ICAT, que començarà en unes setmanes, puguin incloure canvis en el pla de recuperació de la tonyina vermella més enllà dels ja previstos.
Per la seva part, el grup Balcego veu en el seu director general, en veu del seu director general, volem dir, Juan Serrano, va confirmar que l'any vinent està assegurat el 20% d'increment de la quota per tercer any consecutiu, tal com es va acordar en la darrera reunió anual de l'ICA, tot i que encara no es va mostrar receptiu amb la proposta de la consellera.
Me parece una postura muy noble la de la consellera, pero evidentemente va a ser difícil que trabajen con dos TACs porque los científicos solo pueden trabajar con un TAC en estos momentos. Y además, evidentemente, si se partiese ese TAC en dos, sin duda alguna habría que quitarlo al TAC actual, con lo cual la flota nuestra se vería perjudicada en ese sentido. Pero también ¿En cuánto 2 + 2 no serían 3 en esta situación que están proponiendo? En tanto en cuanto, posiblemente, de ese TAC que trajesen del nuestro, pudiesen otros artesanales de otros Estados miembros, como Italia, demostrar que capturan mucho más atún históricamente o que han tenido mucho más atún históricamente que los españoles. Y al final, esa posible separación del TAC, ¿quién dice que no se la vayan a llevar los malteses, los italianos o los griegos? Lo asegura alguien y al final podemos tener acá, en Cataluña y por supuesto en España, mucha menos cuota de la que teníamos al principio. Hasta que no recuperemos esos niveles de TAC que teníamos en el 2007 o en el 2008, cuando se hizo la reducción fuerte, no deberíamos, por parte de la clase política, plantearnos repartir algo que todavía no se ha recuperado.
Serrano també va posicionar-se contrari a qualsevol reducció de les quotes i drets que l'encerclament té actualment en favor de cap altre sector. Serrano va advertir del que considera un perill si s'obre la quota de la pesca artesanal, donat que pot obrir una escletxa que no assegurarà que part d'aquesta quota vagi a la pesquera artesanal d'altres països com Itàlia, Grècia, Malta o qualsevol altre país del Mediterrani. Serrano també va qüestionar que la comunitat científica delicat vulgui allargar els períodes d'avaluació de l'estoc més enllà dels 3 anys actuals, cosa que perjudicaria el sector. A més, tampoc estan d'acord amb els posicionaments conservadors del comitè científic d'aquesta institució, que afirma que les dades amb les quals treballen no són suficients per aconsellar l'increment de les quotes de captura de tonyina quan aquestes són les mateixes que fa anys van recomanar la reducció del TAC l'any 2007.
Paral·lelament al debat d'obrir la quota a la flota artesanal, el sector tonyinaire català no espera cap canvi en la previsió de quotes per al 2017. Per aquest motiu, s'espera una plàcida trobada del sector la propera cimera de la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina de l'Atlàntic, LICAT, en les seves cingles, com coneixem en anglès, que tindrà lloc al sud de Portugal entre el 14 i el 21 de novembre. David Diem, president del Comitè Científic de l'ICAT, present a la jornada i ponent de la conferència Avenços en la investigació de la tonyina roja en el marc del GBIP, va ser taxant en avançar que aquest és un any de transició en les avaluacions i ens estem preparant per a l'avaluació del 2017 i els anàlisis confirmen els mateixos resultats que el 2014.
Bueno, las evaluaciones que hicimos en el 2014 nos permitían concluir que el stock claramente se está recuperando, pero no nos permitían realmente dar direcciones muy precisas sobre la tasa de recuperación y por ello las recomendaciones que dimos a la comisión era que las cuotas se podrían ir aumentando, pero que eso se debía hacer gradualmente. La decisión de aumentarlo 20% cada año fue una decisión de la comisión en base a los datos científicos claramente, pero una decisión política que tiene obviamente razones que no son solo desde el punto de vista científico, sino que tienen en cuenta consideraciones económicas también.
Els científics confien que les avaluacions per determinar la situació de la tonyina roja al Mediterrani, que s'han fet darrerament cada 3 anys, s'aniran dilatant cada cop més. Seran molt probablement cada 5 o 10 anys si es pot començar a aplicar el nou sistema d'estratègies de gestió GBIP, un mètode que permet controlar les captures i fer un seguiment acurat del peix a partir d'alguns indicadors que permeten establir quotes sense haver d'esperar els resultats de les grans avaluacions. Per la seva part, Xavier Garat, president de IGF, la Coalició Internacional d'Associacions Pesqueres i també secretari general de la patronal CEPESCA, va manifestar respecte a la transferència de quotes que el comissari de pesca ha respost a una pregunta d'un eurodiputat del Parlament Europeu dient el mateix que porten dient des de fa temps, i és que amb 30.000 tones es podria arribar al rendiment màxim sostenible en un 90% de probabilitats al llarg de l'any 2022, justificant que la tonyina s'està recuperant. Ara li enviaran una carta recordant-li i també demanant-li que la Unió Europea estigui a favor de l'increment de quotes, almenys fins a les 30.000 tones. Si això succeís, Espanya ja podria pensar que flotes com l'artesanal que avui en dia està pescant de manera accessòria i no dirigida puguin tindre accés a algun tipus de quota. Xavier Garat.
Nosotros, en cualquier caso, desde CEPESCA lo que defendemos es la necesidad de tener seguridad jurídica en las empresas. En el año 2007 se hizo un reparto que fue duro, un reparto que a nadie gustó, porque cuando se trata de disminuir la cuota de pesca que cada uno está realizando, pues a nadie le gusta. pero que en aquel momento pues más o menos hubo consenso de qué será el reparto. Se tuvieron en cuenta en un 60% las capturas históricas y en un 40% los criterios socioeconómicos y de dependencia. Una vez realizado ese reparto, a lo largo de todos estos años se han producido muchos sacrificios por parte de toda esa flota que se dirigía al atún rojo. Pero también ha habido muchas inversiones por parte de muchas empresas que para consolidar su posición han estado invirtiendo y han estado comprando derechos, comprando cuotas, alquilando cuotas a lo largo de los años. Lo que no se puede es, de la noche a la mañana, intentar cambiar las reglas de juego, quitarle parte del pastel a esos que han estado invirtiendo para poder dárselo a otros. De ahí que entendemos que sea una situación bastante complicada, pero el plan lo que ha hecho al fin y al cabo es beneficiar a aquellos que a lo largo de los años, 10 años anteriores al plan de recuperación, habían hecho pesca dirigida al atún rojo, y eso es lo que se reconoció en ese plan.
Per la seva part, Jordi Gajani, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que va participar a la inauguració de les jornades, va explicar que la pesca és un dels eixos de l'economia local i que la tonyina i el grup Balfegó han posat a l'Ametlla de Mar en el centre de la gestió pesquera, ajudant a la promoció de la població a fora del país.
Com a alcalde de l'Ametlla de Mar, com a Ajuntament de l'Ametlla de Mar, jo el que puc dir és que el que hem de fer és defensar que totes les empreses que es dediquen al sector de la pesca puguin tindre el màxim per a poder tirar endavant, perquè els pobles s'hi tiren endavant així. No? En aquest cas, jo també estic satisfet de les paraules de la consellera, sobretot en fer referència que qualsevol cosa que es pugui proposar sempre anirà amb el manteniment, com a mínim, inclús no només el manteniment de la quota cap al sector de l'encerclament, que en aquest cas representa Balfegó també, sinó que a més, si es pot millorar, millor. Però també tindre en compte de que s'ha de gestionar un recurs i que també com a ajuntament no ens podem oposar a que aquesta quota sigui mirada d'una altra manera per a que altres sectors de l'art menor també puguin veure's beneficiats.
La novena edició de la Jornada Científica de la Tonyina Roja va tornar a reunir ahir a l'Hotel Ametlla Mar científics, pescadors, legisladors i agents comercialitzadors per analitzar l'estat d'aquesta pesquera, els estocs i les possibles millores en les mesures de gestió, així com també per analitzar els últims avenços científics sobre aquesta espècie. Harit Zazir Albalaga, científic de l'ACTI, Víctor Espinosa, científic de la Universitat Politècnica de València, Rebeca Metzer, cap de Polítiques, Economia i Institucions del Departament de Pesca de la FAO, Rafael Centeneras, subdirector general d'Acords i Organitzacions Regionals de Pesca, Jacinto Insunza, representant de la Federació Nacional Espanyola de Cofradies de Pescadors, i Ivan López, membre de la Junta de Cepesca, van ser alguns dels participants en les diverses ponències organitzades.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Castanyes, moniatos, panellets, flors i alguna carabassa seran els protagonistes d'aquesta festa tradicional, el Tots Sants. Tant les floristeries com els forns i pastisseries locals esperen mantenir la línia de creixement d'envendes de l'any passat.
Durant aquests dies també s'estan venent castanyes pels carrers de la població. El centre ocupacional ho fa avui divendres fins a la una a la plaça Catalunya i els alumnes de l'Institut Candelera ho faran també fins en dilluns per la tarda de 5:30 a 9 a la plaça Nova, plaça Catalunya, plaça de l'Olivera i els quatre cantons. El cementeri municipal obrirà portes durant tot el llarg cap de setmana de 9 del matí a les 6 de la tarda, sense tancar el migdia perquè els caleros puguin visitar els seus difunts per arranjar la tomba i ornar-la amb flors. La parròquia de l'Ametlla de Mar també ha programat diferents misses, on destaquem la que tindrà lloc el pròxim dimarts en dia 1, dia de Tots Sants, al cementeri a les 4 de la tarda.
La part més lúdica d'aquests dies es viurà dissabte a la tarda i per tercer any consecutiu amb el passatge del terror del racó dels joves. Com a novetat, les portes de la sala de la societat s'obriran en dos torns, el de tarda de 4 a 7 i el de nit de 9 a 12, orientat a partir dels 10 anys en aquest cas, i s'omplirà dels personatges més terrorífics. Les entrades anticipades es venen fins avui al migdia a la regidoria de festes per 3 euros i a taquilla dissabte seran a 4. El racó també oferirà una tarda de tallers i activitats lúdiques a la plaça Nova pels més menuts. I dilluns 31 a la nit, el poliesportiu municipal Galetet s'omplirà amb la festa Halloween amb la música dels DJs Guillermo Argentó i Dani JR.
Les Les notícies de la Cala Ràdio.
I anem ja amb la portada territorial. Els treballadors del transport sanitari de les Terres de l'Ebre han acceptat de manera provisional les mesures proposades per l'empresa concessionària, la UT Gara La Fuente, en resposta a les seues demandes de millora de les condicions laborals i la prestació del servei. Després de celebrar dues assemblees, aquest dimarts i dimecres, els treballadors han assumit que les protestes de la companyia, malgrat que encara les veuen insuficients. El col·lectiu de transport sanitari s'ha donat un mes i mig de marge per analitzar el funcionament de les noves mesures en una reunió entre el comitè i l'empresa prevista per al dia 15 de desembre. El comitè d'empresa ha confirmat l'ajornament de la vaga indefinida que havia començat el dimarts passat per tal de no perjudicar els pacients, però ha avisat que si les noves propostes no resolen els problemes actuals, es convocarà en vaga novament per a tots els treballadors del sector.
Segons els treballadors, la concessionària ha proposat reforçar el centre coordinador a Tarragona per poder absorbir els serveis de les Terres de l'Ebre. L'adscripció voluntària per part dels treballadors d'un horari laboral que pugui cobrir les hores punta on es generen més serveis, crear un calendari anual personalitzat per a tota la plantilla i així reduir l'excés d'hores que s'estan fent actualment i també l'adequació de les bases funcionals dins dels terminis marcats per la comissió creada a proposta de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre per fer-ne seguiment. A més, a proposta de l'administració, ja s'ha posat en marxa la comissió mixta amb representants del SEM, del CatSalut, l'empresa i treballadors per tal de donar solucions concretes i immediates dirigides al compliment de les bases concursals. Està previst el lliurament al grup de seguiment de les actes del SEM per visualitzar les auditories fetes fins ara. També s'ha acordat que la Regió Sanitària demanarà als serveis jurídics del CatSalut un dictamen sobre la utilització del tipus de vehicle més adequat tant professionalment com higiènicament en trasllats de malalts. Segons el comitè, l'administració ha manifestat també el compromís de recuperar els llocs de treball perduts a curt i llarg termini, un cop identificades les zones deficitàries del transport sanitari urgent que estan pendents de millorar.
I el nombre de persones sense feina a la demarcació de Tarragona s'ha situat en 71.300 durant el tercer trimestre, que representa 4.800 menys que el segon trimestre, al 6,31% menys. En termes anuals, a les comarques tarragonines hi ha 12.700 aturats, menys que fa un any, el 15,12% menys. La taxa d'atur a Tarragona s'ha situat en el 18,13%, la més alta de Catalunya, però la més baixa en aquesta demarcació des del primer trimestre de 2010. La taxa d'atur s'ha reduït en 1,3 punts percentuals en relació amb el segon trimestre de l'any.
El nombre de persones ocupades a les comarques tarragonines s'ha situat en 322.000 persones, que suposa 6.830 persones més que el trimestre anterior, el 2,17% més, però s'observa una disminució del nombre de persones ocupades en el darrer any de 2.900, és a dir, el 0,89% menys. A la demarcació de Tarragona, la població activa s'ha situat en 393.400 persones al tercer trimestre, un 0,41% més que el trimestre anterior, però 15.100 actius menys que ara fa un any, és a dir, el 3,79% menys. Per sectors d'activitat, a Tarragona tots els sectors registren augments de la població ocupada, excepte el de la indústria. El creixement del sector agrari, la construcció i els serveis han vist augmentar la població ocupada de l'11,76% al 5,03% i el 3,78% en relació amb el trimestre anterior, mentre que en termes anuals s'ha registrat un increment del 8,57% i de l'1,57% en el sector agrari i serveis, mentre que cau l'11,06% en el sector de la construcció en taxa interanual.
Deu anys després que l'AVE hagi arribat a Tarragona, el desembre farà l'aniversari, no s'han resolt qüestions com l'accessibilitat per carretera, l'aparcament, l'adequació del transport públic o el desenvolupament del pla director de l'estació del Camp de Tarragona. Són algunes de les qüestions que la Cambra de Comerç de Tarragona ha abordat avui en una jornada amb la participació dels alcaldes de Perafort i la Secuita, on estan els terrenys d'aquesta estació ferroviària. Pel que fa als aparcaments, l'alcalde de l'Ajuntament de la Secuita ha explicat que s'ha estan plantejant seriosament fer un aparcament a l'esplanada que tingui un preu reduït pels usuaris de l'estació. Segons un estudi de la Cambra de Tarragona, l'estació del Camp té una mitjana de 2.000 passatgers al dia i una mitjana de 750.000 passatgers l'any. El 2015 hi va haver 840.000 passatgers. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
Ens trobem a les portes de la celebració del Tots Sants. Al llarg cap de setmana, Carme Farnell, com es presenten aquests dies? Bon dia.
Bon dia. El divendres se desperta amb temperatures més baixes arreu de la zona, han baixat entre 2 i 3 graus, però s'espera que al migdia tornem a parlar d'un ambient molt agradable, amb aquestes màximes que tornaran a pujar fins als 23-24 graus puntualment. Sí que podria ser una miqueta més alta, però serà de manera molt puntual. Al llarg del matí el que tindrem són encara alguns núvols que ràpidament s'han d'anar trencant, acabarà sortint el sol a tota la zona i a partir de mig matí el sol ha de ser el protagonista i això farà que al migdia parlem d'aquestes temperatures que comentàvem. I la situació serà ben semblant de cara als propers dies, aquests dies de pont o dies festius. S'espera que faci molt bon temps. Dimarts sembla que aquest anticicló comenci a perdre força. Cal destacar que també a finals del dia i a primeres hores del matí es formaran aquests núvols baixos arran de costa que és quan se trenquen a partir de mig matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Bon cap de setmana. Anticicló que ens acompanyarà fins en dimarts. Divendres assolellat, temperatura agradable a aquesta hora, 23,3 graus i la humitat la trobem al 71%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'avui divendres a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalrtv. I el cap de setmana el recull informatiu dissabte i diumenge a les 12 del migdia i les 8 del vespre. I ens pots seguir també a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook i Twitter. Hem repassat ja l'actualitat d'aquest divendres i és moment d'obrir ja les nostres xarxes socials i la setmana passada sembla que li va agradar i aquesta repeteix. Dami, ja, molt bon dia.
A mi la ràdio sempre m'ha llamat, ja ho saps, Dani, aquí pues, me sento com a casa i, bueno, si cal repetir, repetimos.
Escolta'm, avui no podem passar per alt la política. Finalment, aquest cap de setmana tindrem... Sembla que tindrem nou president, nou. Revalidarà el president al govern espanyol.
Deixarà de ser en funciones per a ser en actiu ja, que ja tocava tindre un en actiu, no?
Bueno, però no és l'únic tema d'aquesta setmana, perquè viatjarem a l'espai... perquè ens endinsarem en una sentència judicial, perquè farem efecto fan triunfitos...
Una mica de tot. Això era com un sortido cuétara, no?
Sí. Tu que ets més de la galleta de xocolate, del barquillo...
Jo la de coco i xocolate.
Bueno, no sé si aquí hi haurà molt de coco ni molt de xocolate, però té la marinera segur que sí. Xarxes socials i, si et sembla, Dami, anem a l'espai exterior.
Doncs, efectivament, mos trasladem hasta Mart, perquè pues, bueno, allí hi ha hagut la NASA i l'Agència Europea conjuntament van enviar una sonda anomenada Schiaparelli, un nom bastant italià, i bueno, ha sigut notícia pues, el fet de que aquesta sonda pues, va estar tot doncs, un temps sense saber, sense donar senyals de vida. Bueno, de vida no, però senyals d'existència.
De
I es va comparar una mica no, que els suecs, no?, trucaven i anaven en busca de Bob Dylan per a concedir-li, per a comunicar-li que tenia el Nobel de Literatura i que la NASA trucava a Marte o enviava senyals i tampoc, no? Comparar una mica les dues històries.
Correcte. Bé, anem a explicar una mica què ha passat aquí. El que es pretenia, o el que entenc que es continuarà pretenent, és que arribi una sonda, un mòdul espacial a la superfície de Mart sense propulsió, és a dir, sense aquells canons de foc que veiem quan aterrissen. Per què? Perquè allò que fa és crema. I, aquell, i clar, el crema doncs, la terra de Mart, clar, perden les característiques naturals i no poden saber després o no poden tindre la informació del que tenen. S'haurien de desplaçar molts quilòmetres i demés. Què passa?
Carbonilla, no? Enviarien les dades i enviarien carbonilla.
Llavors el que busquen és fer un aterratge net. S'estudien múltiples opcions. Vaig tenir una conversació amb un amic que l'entén una mica de la matèria i em va posar el dia sobre la qüestió. Intenten aterrar, el que passa que és força complicat perquè, clar, la velocitat... No recordo, però una barbaritat.
Crec que són 23.000 quilòmetres, no sé si per segon o per minut o per hora, però és una animalada. I bueno, mentre ho van intentant, doncs, bueno, hi ha també el gran debat, no? Canvien a Marte aparatos que costen milionades, 1.300 milions d'euros va costar si aparell a buscar vida, a buscar si hi ha hagut vida o i aquí al planeta Terra pues, hi ha milions de persones que moren de fam, hi ha moltes malalties que encara són incurables, hi ha el debat este també a les xarxes socials, no? De que mos estem gastant milionades en descobrir vida a Marte i aquí a la Terra pues, potser aquests diners anirien millor invertits, no? Bueno, hi ha un altre sector que diu que no, que és molt convenient pues, descobrir, no? Si hi havia vida a Marte per a trobar possiblement cures per malalties o perquè la ciència avanci en este camí. Pues, el debat està obert i la gent és lliure de pensar.
Tema, per tant, fora de la capa de la Terra, fins a Mart i de Marte a la Tierra, perquè... No sé si aquí mos enlairarem o no, però... Bueno, en fi, Mariano Rajoy sembla que aquest cap de setmana, si les votacions no fallen, serà investit president del govern espanyol, ho farà per segona legislatura consecutiva, i no sense polèmica, tampoc, eh?
Bueno, la polèmica ve, pues... més aviat al bando contrari, no? Correcte. Que ja no són tan contraris, que és el bando socialista, que, bueno, que ja sabem tots per la tele com està el tema, que pues, bueno, està molt malament a casa dels socialistes. Pues, bueno, hi ha paraules de divorci entre diferents
sectors.
Hi ha el PSC que vol continuar votant que no, hi ha els abstencionistes, no? Inclús han hagut memes, les xarxes socials que han canviat el logo, en vez de socialistes, amb la roseta al final, abstencionistes amb la mateixa tipografia, i bueno, pues, aquí està servit el debat. De fet, no hi ha alternativa. Dissabte, si no passa res, tindrem a Mariano Rajoy, que també ha sigut notícia i viral un tuit del Partit Popular amb què es veu...
Que es van lluir amb este...
Clar, és que
se van lluir,
és una foto que tothom ha fet memes, que tothom ha fet broma de Mariano Rajoy. És Mariano Rajoy que espia detrás d'una paret i posa el candidato a presidente és punts suspensius. Clar, esta foto ja ha circulat per Facebook, per Twitter, per tota classe de xarxes socials. I ara al community manager o a la persona carregada de les xarxes socials del PP se li ocorreix posar... aquesta imatge, no?
Clar, és una mica, foto...
És una mica de dir, pues, home... Pues,
i apareix detrás de la porta sigilosamente mirant poquet a poquet a veure què és el que passa al panorama, com si fes una sortida de... gloriosa, podríem dir, doncs aquest tuit, que per cert el van esborrar, però que... algú es va afanyar, sí, a fer-li una...
També, si has fet una cosa malament a les xarxes socials, a veure, aquesta solució tampoc no és borrar-ho, és donar-li la volta i no has intentat fer broma, doncs continua.
Perquè a més
i...
ja ho van compartir moltíssimes persones.
Sí, que una vegada poses i més el PP i més Mariano Rajoy, un tuit amb aquestes característiques, això ja és viral, ja es rebota, ja se compartix i ja no hi ha manera d'amagar-ho. Pots amagar-ho tu, però això ja és...
Per cert, unes declaracions de la presidenta andalusa, Susana Díaz, que també hem portat cua, en aquest cas, no en l'àmbit graciós, o sí, no sé, cadascú ho agafi del seu punt de vista, que era no somos ni de izquierdas ni de derechas, o no somos de derechas ni de izquierdas, una cosa així, no sé si l'has llegit també.
Pues no l'he llegit i me sorprèn bastant, perquè, bueno, diria jo que els socialistes és més aviat d'esquerres que de dretes, no?
Bueno, doncs unes declaracions que va fer Susana Díaz i que, a més, s'han filtrat, diguem-ne, de les conversacions internes que hi ha en els comitès federals dels partits.
Ah, no va ser allò públic, amb una...
no,
un míting, amb una xerrada,
una...
amb
una filtració de dades que a més s'ha difós per diversos mitjans de comunicació. Escolta, va, deixem de banda la política, en passarem d'aquí una estoneta, bé, més o menys, per damunt. Però si et sembla, parlem sobre els orgasmes.
Bueno, parlem-ne.
Parlem dels orgasmes.
Però parlem dels orgasmes dels altres, dels nostres no cal, home.
No, vale, de les altres persones, correcte. Escolta'm, s'ha fet viral un vídeo en el qual es demana a la ciutadania que fingeixi un orgasme.
Doncs sí, difícil és que un vídeo es faci viral, doncs bueno, doncs una empresa es va dedicar a preguntar a gent que davant d'un vídeo fessin la cara, el sonido o l'expressió de quan ells que ells tenen quan, o elles quan tenen un orgasme. Clar, gent de totes les edats, de totes les races, de totes les condicions, i bueno, claro, pues allí es pot veure tota
allà
classe de
festival, no?
Tota classe de cara, de gest, de so, i de soroll, no? I s'ha fet viral, vull dir, doncs la gent hi ha coses que a vegades no es fan virals i et penses que serà molt important, i esta, entre comilles, potser, no sé, guillada, pues s'ha fet molt viral i bueno, s'està pegant la volta al món.
Correcte, un vídeo doncs, que podeu consultar a través pues, de les xarxes socials, com sempre. Escolta'm, mai abans, crec jo, o si ha sortit, no ens n'hem donat compte, un jutge o un jutjat obliga algú estant a la presó, a tuitar. I a més, no a tuitar qualsevol cosa, sinó a dir que és un difamador.
Doncs sí, és el cas del president Ausbank, i els jutjats de Sevilla l'han condemnat, a part, ella ha de fer presó per els delictes, no sé quins, no venen al cas tampoc, però bueno, aquí analitzem i ho comentem perquè és un fet amb xarxes socials, de que li han condemnat a aquest senyor durant tot un mes seguit, cada dia, a través del seu Twitter personal, dir, proclamar als seus seguidors que és un difamador. I, bueno, això és el cas, no? És curiós. Jo no tinc coneixement, me penso que no s'ha fet mai de que una condena utilitzi les xarxes socials per a confessar o per a dir als teus seguidors que ets un difamador i que estàs a la presó, evidentment.
Això és sorprenent, perquè sí que hem vist... Ara penso, per exemple, en Arnaldo Tegui estant a la presó, que sí que publicava continguts a les seues xarxes socials, però decidia ell que posava. En canvi...
Jo crec que en cap cas Otegui va dir que era culpable, si a cas ella era culpable de defensar les seues idees.
Em refereixo no, que sí que han vist persones escrivint des de la presó, o personatges coneguts escrivint des de la presó missatges, però mai abans havien vist des de la presó escrivint missatges obligatòriament per una ordre judicial o per una sentència judicial. Cosa que... I si ha existit, no ho hem repassat aquí les xarxes socials. Per tant, ja és prou novetat per nosaltres.
Pues bueno, ja sabeu que els jutjats també implantien les xarxes socials i internet a les seues penes, no?
Correcte.
Bueno, penes entre comilles, també.
Sí, les penes, correcte. Anem a parlar de més coses. S'aproxima Tots Sants. Fet, estem ja. Aquest divendres, doncs, els carrers de la Cala ja bullen amb, doncs, amb flors, amb castanyes, els forts, els panellets, en fi, tot plegat.
Em deixes fer un incís, digues. Dani, a la gent que ens està escoltant, hi ha moltíssimes activitats, este pont, este cap de setmana, hasta el diumenge, dins, al nostre poble. Aprofito per dir que a les nostres xarxes socials i a la nostra web està tot penjat per a consultar horaris i consultar tot, però mireu, perquè hi ha una quantitat enorme d'oferta lúdica.
Al final del programa, com sempre, també l'agenda les repassem. Escolta, anem a parlar de los payasos callejeros, que ara suposo que tornaran a... Ara que estem també en Halloween, aquesta paraula que hem repetit massa cops aquesta setmana aquí a la Cala Ràdio, ja estan altra vegada al carrer.
Bueno, pues, bueno, recordem que és una moda ara, pues, espero que passajera, que ve dels Estats Units, de joves o no tan joves que es dediquen a passejar-se pel carrer a assustar gent amb una careta de pallasso, i en forma bastant agressiva, inclús a vegades han arribat als cops i a les empentes, i bueno, pràcticament van sempre de nit, amb parcs apartats, amb zones bastant desèrtiques, i bueno, jo, què t'he de dir, jo pues, ho considero, no vull dir cap mala paraula per la ràdio, però no sé, potser és que m'he dit un calbotet o alguna d'allò, no sé, trobo que hi ha coses molt millors que anar pels carrers assustant a la gent.
També n'hi ha de bons per això, eh? A Lleida me van aparèixer de bons, de pallassos d'aquests callejeros.
Pues bueno, també estaria bé, o també està bé que els pallassos callejeros se dediquen pues, a repartir caramelos, a repartir somriures, a repartir bon rotllo entre la ciutadania.
Molt bé. Escolta'm una cosa. Tema clau aquesta setmana. El reencuentro d'Operació Triunfo continua. Aquest diumenge passat hi va haver una nova entrega dels documentals, aquest diumenge la darrera, i dilluns concert Finalment, amb els 16 triomfitos, amb els 16, finalment Juan Camus també se sumarà al concert. Un rifirrafe entre aquí, verem la pasta, entre sí, la presència al concert...
I també, claro, hi havia una gran demanda per part dels seguidors i les seguidores. Si Chenoa i Bisbal cantarien la cançó Pegados, aquella que saltaven xispes del de l'escenari, fa 15 anys, i finalment diuen que possiblement que sí, que la cantaran.
I tant, li han estat ensejant. De fet, l'hem vist a través de les xarxes socials del cantant de David Bisbal, l'hem vist amb Rosa, l'hem vist amb Chenoa...
Sí. Per cert, parlant de Bisbal, mos ha regalat una perla d'aquelles encantadores de Bisbal. Esta setmana parlava ell, li feia una entrevista sobre... Ha sigut un tuit superviral també, l'han retuitejat no sé quantes mil vegades. Parlava ell, doncs, del quan és famós, de la fama, de tot. I en vez de dir de l'aborigen, no?, d'allò... A més de dir l'aborigen, ho he dit malament, a més de dir l'aborigen, va dir... el aborigen, o sigui, les dues paraules se va confondre, no? Un aborigen, doncs, és una persona originària pràcticament d'algun país, a vegades africà i tal, i la voràgine és quan és, pues, bueno, tots ja sabem, la voràgine dels mitjans de comunicació que t'atabalen, que et persegueixen els paparazzis, i bueno, pues, ha sigut viral un tuit de la seva exparella, la Chenoa, que sortia quan ella va sortir fa 15 anys, que ell la va deixar amb xandall i plorant,
correcte,
per favor,
correcte, correcte.
I pues, bueno, recordava, no, que ella mai més sortirà amb xandall a parlar amb la premsa.
I va tornar a sortir amb una fotografia quan marxava a fer esport al gimnàs i la va penjar a les xarxes socials justament el dia després de tot aquest rebombori quan parlàvem després del documental del diumenge, on parlava, doncs, del xandall, com va sortir després de fer trencaperes amb David Bisbal. En fi, tot el món triomfito, que sembla que torna, i sembla que aquests 15 anys que han passat no hagin passat, perquè recordem aquells moments i recordem tot el que passava, tots els líos que hi havia per allà, en Renaults...
No, i la veritat és que és líder de l'audiència a la televisió, a Prime Time, els diumenges per la nit, i a part tenen molta repercussió. Tot el que diuen, tot el que fan, ja sigui dins o fora de l'acadèmia o on estiguen ara, tots els components, vull dir que és viral i que la gent no segueix.
I recordeu una cosa, este dissabte a les 3 seran les 2. Tornem enrere una miqueta, Fem el rellotge una mica cap enrere, que això també porta polèmica, un dia en parlarem.
Sí, en parlarem, perquè també se senten més que per a què cal este canvi d'hora. De fet, jo no ho entenc, perquè si més aviat... Si retrasses l'hora, més aviat se fa de nit i més aviat has d'enxufar les llums, la calefacció perquè fa més fred. No ho sé, se senten veus que cada vegada més fortes...
Més crítiques, que, no?
Més crítiques amb el canvi d'hora, que no cal canviar l'hora.
Doncs després, a la segona part del programa, parlarem sobre esta qüestió, els vermuts interessants. Dami Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme, aquí, com sempre, com a amic, benvingut aquí a la ràdio, gràcies. Sabem que te'n vas uns dies a fer una mica de desconnexió.
Una miqueta. M'he substituït l'amiga i la companya Eva.
Bueno, també ve per aquí habitualment. La setmana vinent, Eva García, amb nosaltres a les xarxes socials. Bon cap de setmana, bon pont, bones vacances.
I bona castanyada a tothom. Molt gràcies. Bé.
Dissabtes per la tarda, de 5 a 7, la setzena temporada compta amb un precís seguiment de les novetats setmanals dels productors d'avantguarda. Tribut especial a la millor època de la música electrònica. Els responsables de fusionar una col·lecció exclusiva DJ Rada i Gany DJ. Els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, des de la Cala RTV 107.3, per internet, amb enllamar.cat/lacalaRTV. Another music, radio, dance. l'Ametlla de Mar.
El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Eugenio Ferreiro Gómez, de 98 anys. El funeral serà dissabte 29 d'octubre a les 10:30 del matí a la parròquia de l'Ametlla de Mar. El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Eugenio Ferreiro Gómez, de 98 anys. El funeral serà dissabte 29 d'octubre a les 10:30 del matí a la parròquia de l'Ametlla de Mar.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest divendres que, com sempre, compartim repassant l'actualitat amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar, el màxim responsable del nostre municipi, Jordi Gasany. Senyor Gasany, molt bon dia.
Bon dia.
Un divendres en el qual doncs, tenim molts temes a repassar. Avui, sens dubte, parlarem molt de l'àmbit pesquer i en concret de la tonyina, que ahir va ser la protagonista a les novenes jornades científiques del grup Balfeu, en el qual doncs, podríem dir l'unitema, el monotema va ser les quotes pesqueres, però també voldrem parlar d'altres assumptes vinculats al port de l'Ametlla de Mar, vinculats al sector turístic i vinculats també a la Nacional 340 i a la situació ferroviària, dos temes molt, molt, molt importants, a banda d'una novetat presentada aquesta setmana des de la vessant de l'Assemblea de l'Associació de Municipis per la Independència, millor dit, referent a l'Assemblea de Càrrecs Electes, que també volem conèixer en el tram final de l'entrevista. Si li sembla, però, comencem parlant d'aquest tema, del tema de les quotes pesqueres, un tema que ja genera una mica de controvèrsia entre la Generalitat, entre el govern de la Generalitat i també un dels grups majoritaris en el sector pesquer, almenys a Catalunya, el grup Balfegó, sobre aquesta possible obertura de quotes d'unes 98 tones a la pesca artesanal. Quina posició agafa el govern municipal també davant d'aquesta postura, d'aquesta notícia?
L'Ajuntament té l'obligació de defensar totes les activitats econòmiques que es puguin produir al nostre municipi, això crec que és de calaix, s'entén, i sobretot també tenim l'obligació de defensar-les a nivell de que no surtin perjudicades. I en aquest cas pues, entenem que la postura i el que va comentar la consellera i el director general doncs parla de que Balfegó no ha de sortir perjudicat en cap cas de cap de les modificacions que hi ha en aquestes polítiques de canvis o possibles canvis en quotes. Això vol dir que Balfegó conservarà i la proposta aniria perquè és una proposta que faria la Generalitat a l'ICAT, que és l'organisme que realment doncs, té decisió sobre això. Conservaria i si realment entén que pot anar més, doncs la Generalitat sap que la té al costat. I això jo crec que és bo i per això nosaltres com a Ajuntament estem tranquils, però també entenem que si hi ha alguna fórmula que no faci mal a l'empresa Balfegó, doncs que sigui afegir algun tipus de quota per a la pesca, per a les arts menors, doncs benvinguda sigui. Crec que bé, si es garantix tot això, que ningú surt perjudicat i que tothom surt guanyant, doncs l'Ajuntament no podem fer altra cosa que estar al costat d'aquestes accions.
Perquè realment la flota artesanal, diguem-ne que és l'única que encara no ha recuperat 13 pesca de la retallada que hi va haver donada doncs, la disminució de la població de tonyina roja, era un dels arguments també es posa damunt la taula. Ha pogut parlar una mica també amb el sector, a veure quina és l'opinió que en té sobre aquest anunci de la Generalitat, que de moment es manté com a Generalitat, aquesta aposta de traslladar tant al Ministeri espanyol com també ha licrat aquesta possibilitat?
Bueno, com comprendràs, en termes científics de quota m'és molt difícil entrar i crec que seria molt agosarat per part meua des d'una postura d'una alcaldia de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I jo el que em refermo és això, és en intentar defensar totes aquelles activitats econòmiques que es puguin generar al nostre municipi, no intentar defensar al 100% i més en què tothom doncs, pugui tindre èxit amb les seues empreses. I això vol dir doncs, que tenim un sector a la mar, un sector pesquer, doncs que sempre que tinguéssim oportunitat de defensar-lo, doncs no dubtarem en sortir en la seva defensa. I aquestes postures doncs, que ells van fer públiques per part de la Generalitat, per part de la consellera Meritxell Serret, de consellera de Pesca, doncs penso que no fa mal a ningú i amb això doncs mos mantenim.
Uh-huh. Alcalde, és el segon cop, per cert, que la consellera ve al nostre municipi aquest any, primer amb la inauguració del simulador de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera, ara dins d'aquestes jornades. Per tant, diguem-ne que l'àmbit pesquer és una de les preocupacions també d'aquesta legislatura a la Generalitat.
A la Generalitat i al nostre municipi és bàsic que un sector tan important com la pesca doncs tingui doncs el seu reconeixement i bé, doncs tenim una consellera que el director general sobretot, perquè la consellera doncs sabeu que és una macroàrea amb agricultura i tot, però tenim un director general com Sergi Tudela, director general de pesca, doncs que el tenim al costat amb tot allò que necessitem. Uh-huh. I un exemple més serà que ara mateix el dia 5 de novembre doncs tornarem a tindre a la consellera perquè es produeix doncs, bé, l'arribada d'una goleta del vaixell doncs, que se cedeix, en aquest cas per part de Lluís Llach, que va cedir una goleta, en aquest cas a l'Escola Nàutico-Pesquera, i bé, doncs, és una goleta que ha estat en reparació durant un temps al port de la Ràpita i ara doncs, bueno, el que es farà serà la recepció, tot i que aquests dies la puguem veure ja, em sembla que ha arribat al port, doncs bé, doncs realment...
Cal
doncs,
fer l'acte institucional, podríem.
Sí, l'acte institucional doncs serà el dia 5 a la tarda i penso doncs, que és un acte també bonic de tindre una embarcació doncs maja, bonica, que li donarà també un caràcter especial al nostre moll i al nostre poble.
Uh-huh. Alcalde, li consulto aquest tema pesquer perquè sabem que estan treballant amb el grup d'acció local de pesca. Uh-huh. Encara s'estan entre bambolines treballant-hi, però l'Ametlla de Mar hi podria tindre una representació important.
Sí, es tracta de gestionar uns recursos, uns ajuts de la Unió Europea. En aquest cas, al país se'n constitueixen dos, una a la Costa Brava, l'altra aquí baix al nostre Golf de Sant Jordi, les Terres de l'Ebre, més aviat a la nostra costa, i bé, doncs aquí entraran els ports de l'Ebre i bé, doncs cofradies, ajuntaments doncs de port, diguéssim, i bé, doncs pinta bé de que poguéssim en les properes setmanes ja donar més informació de com tirem endavant amb este projecte que faria que sortissin doncs unes bases per a que totes aquelles empreses relacionades amb el món, amb la pesca, amb el peix, amb la mar, doncs puguin tindre doncs l'oportunitat de presentar uns projectes doncs que puguin ser puguin ser ajudats doncs per estos ajuts europeus, que en un global estem parlant de que gestionarem sobre uns 3 milions d'euros i bé, doncs, com més projectets doncs tinguéssim nosaltres ja tindrem prou temps quan poguéssim fer públiques les bases per a poder gestionar estos ajuts. I bé, doncs, des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, doncs, el que podem assegurar, encara no està constituït, però doncs tindrem un lloc en aquella executiva on doncs també intentarem doncs que pugui arribar, jo crec que l'objectiu ha de ser que aquests ajuts puguin arribar a lo màxim d'empreses possibles per a poder doncs tindre la tranquil·litat de que estan són ben utilitzats, no?
Uh-huh. Alcalde, parlem de pesca, parlem del port, també important i lligat a tot plegat en aquest sector. Coneixíem ara fa 15 dies en aquesta entrevista totes les actuacions que s'han anat realitzant o que s'estan realitzant i que em sembla que en breus doncs es farà una visita oficial per inaugurar-les. Una d'elles són les escaletes de la caseta del guarda, dels guardes, que doncs ja han estat eliminades, podríem dir d'alguna forma, i on s'ha reintegrat aquella zona, aquelles escales, amb la façana marítima, tota la zona rocosa, però queda molt per davant, queda moltes actuacions per davant, que en principi doncs haurien de posar-se en marxa el pròxim any. Estan en negociacions en aquest sentit.
Sí, no? I a més estem contents una mica també per la gestió que s'està fent des de Ports. Sabeu que la gerència recau en el cap de l'oposició, en aquest cas en Joan Pere Gómez, però la veritat és que suposo que amb l'ímpetu que li posa doncs, per poder fer coses, i jo com a Ajuntament de la Cala el que fem és intentar ajudar-lo a que no canviï i que el poguéssim portar cap a que féssim un port realment doncs bé, tal com mereixem a la Cala. En aquest cas jo crec que també té molt clar que és l'Ajuntament qui ha de decidir finalment, no Ports, i en aquest cas, fins al moment, ens sentim molt, molt, molt ben escoltats en quant i com volem aquelles obres que fa molt de temps doncs, que estaven ja reclamades i que avui doncs, podem veure com aquelles escaletes doncs, que realment portaven a una zona doncs, complicada, com era aquella curva amb gens de visibilitat, s'han pogut d'alguna manera treure i també restaurar d'una manera doncs, que creiem a l'Ajuntament que era la millor, no? Que era incloure dins del paisatge d'aquella paret doncs, de pedra perquè fos l'impacte el menys possible i que realment quedés un port doncs, bonic o una fachada bonica en aquella part de la Cova Llarga. En altre cas també doncs, tenim aquesta reparació d'aquella raconada de les casetes doncs, que en aquest cas estan concessionades en la cofradia, que també doncs, molt encertadament han pogut aconseguir que es dignifiqui en aquell racó. I això tot és un bé, doncs és una cadena que anirem continuant i seguint i també doncs pressionant des de l'Ajuntament perquè poguéssim desencallar també doncs el projecte que realment doncs és molt delicat perquè és molt important, que és la fachada del nostre poble, i per això que estem parlant de les obres dels locals que haurien d'anar a la zona de les casetes dels arrieros al costat de la cofradia vella dels porxos. I en aquest cas, bé, doncs les peticions de l'Ajuntament que hem passat a Ports amb les diferents converses que hem tingut amb els diferents tècnics responsables d'aquesta zona sud, és doncs això, que hem d'intentar preservar el màxim que poguéssim d'espai públic, en què hi hagi també doncs, la possibilitat de locals per a poder haver una activitat, que els usos, que al final estiran en mans de Ports, però que els usos siguin el més variats possibles per ampliar els horaris d'ocupació d'una zona tan important, que no sigui un monotema, o sigui, que no siguin tots restaurants, que no siguin tots locals per a la pesca, sinó que hi hagi una varietat. I llavors, sobretot, també, i lligat a l'eliminació d'aquestes escales, jo crec que hi ha un repte que tenim des de fa molt de temps, que és facilitar l'accessibilitat a les persones de mobilitat reduïda a la nostra zona de port, perquè ja sabeu com és un port acantilat, nosaltres hem vist tota la vida, però té les seves dificultats per a que les persones de mobilitat reduïda puguin accedir, i a la vegada que estem mirant de fer un nou dibuix que sigui, no sigui tant una obra d'autor, que és el que com ara doncs, estem teníem damunt de la taula, sinó que hi ha alguna modificació per a que realment estiga a mig camí entre una obra moderna, però també a la vegada que lliga bé amb la tradició doncs, de port pesquer com és a la Cala. I també, doncs, sobretot, i amb això insistirem, amb que s'aprofiti, ja que s'ha de fer aquestes obres, per a que poguéssim tindre un elevador, un ascensor, que encara que només sigui per salvar una planta, una alçada d'un pis, perquè després pugui anar a recorregut amb les diferents rampes, perquè així puguin ser un port realment més accessible. Jo crec que ho aconseguirem i jo crec que a partir d'aquí, doncs, bueno, tota la disposició amb Ports per a que no continuem treballant de la manera que ho estem fent.
Alcalde, si li sembla, deixem l'àmbit pesquer, l'àmbit portuari, n'anem parlant al llarg dels pròxims dies, i parlem d'àmbit turístic i fem una pinzellada perquè aquesta setmana hem conegut que més empreses del municipi, concretament dos, i ja en són tres, ara les empreses locals que s'han adherit a la marca Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera, una marca declarada per la UNESCO ara fa uns anys i que posa en valor tot el patrimoni i els actius del territori. entenc que és important que el sector privat del municipi, en aquest cas, assumien aquestes iniciatives perquè també posen en valor el municipi i el projecten internacionalment.
És molt important, ha costat moltíssim poder aconseguir que Terres de l'Ebre pugui ser reconeguda per la UNESCO i bé, doncs, és un treball de molts anys i bé, doncs, no deixa de ser pues una cosa molt bona que les empreses del nostre poble puguin accedir amb una marca de que doncs, se li albirà una bona promoció o una bona entrada en el món doncs, de les marques com amb eines doncs, com tan potents com ser doncs, part de la UNESCO.
Alcalde, si li sembla, anem a parlar d'un tema una mica més polèmic. L'N340, almenys, sembla que la reivindicació que hi ha des del territori no s'està escoltant, o no s'està escoltant com s'hauria d'escoltar. Sabem que tenen una reunió pendent, no sé si ja els han convocat o no. De moment, quan van parlar-ne i quan es va fer l'anunci per la premsa, vostès encara no havien rebut els alcaldes la convocatòria. Com està el tema de l'N340? Perquè sembla que tot està lligat, ja tot està a punt per fer un botó, engegar un botó i posar en marxa les bonificacions i el desviament obligatori de camions, cosa que ni veïns, ni transportistes, ni alcaldes de l'Ebre defensen, que defensen la gratuïtat de l'AP7, el tram de les Terres de l'Ebre, per a tots els vehicles. Com està aquesta situació?
Com està? Mira, fa dos dies crec que era, perquè aquests dies hem tingut que anar a Barcelona per diferents qüestions, però amb la dimecres va ser quan vam assistir a l'acte a Palau per reclamar doncs, tot el tema de trens i va ser un acte molt potent de que doncs, si l'Estat realment no pot trobar la solució doncs, que acabi de fer les transferències que queden, que són compromisos a la Generalitat perquè és qui l'administració més propera que podria arribar a gestionar i buscar aquesta solució. Això ha lligat a altres temes econòmics que ja s'entreveuen. Vaig tenir l'oportunitat de poder parlar amb el conseller Rull, evidentment, per mostrar-li la preocupació del territori, en aquest cas amb també una responsabilitat seva, com és la mobilitat, en aquest cas amb la Nacional 340 i tota la problemàtica que comporta. En aquest cas, els hi vam traslladar tot això i li vaig dir ben clar que es posés al cap que moltes vegades a nosaltres, quan anem fora, i ens pregunten, vosaltres on esteu? I moltes vegades se'ns ve al cap dir, estem allà on s'acaba l'autovia. Allà estem. I aquesta reclamació de territori que se'ns ha de tindre molt en compte, igual amb tot el tema de mobilitat, de trens, de carreteres, hi ha una unitat amb els alcaldes afectats i això és bo i també entenc que compartida doncs, amb els diferents moviments veïnals, i és que nosaltres hem de ser ferms en buscar una solució digna per a les Terres de l'Ebre. No ens podem quedar a mig camí en què ens proposin una bonificació que en aquest cas els transportistes hagin de suportar, perquè a Terres de l'Ebre no és que només passin els transportistes, sinó que també necessitem doncs, que les comunicacions i que sigui un actiu que els nostres doncs, que la nostra economia doncs, pugui tirar amunt. I per a que això sigui necessitem un pacte molt important, que és donar les solucions definitives. La bonificació no és una solució definitiva. Les bonificacions és només un pedaç que els hi surt, en aquest cas, al govern, a la Conselleria de Mobilitat, és l'opció més econòmica dins dels 5 milions que es comprometien a portar, però la realitat és que les Terres de l'Ebre doncs, necessitem solucions definitives. Això ens pot portar a que aquestes solucions definitives se perllonguin amb el temps i nosaltres pues, estem en que el que necessita el territori és una solució digna i en aquest cas la més ràpida per assegurar una via doncs, que siga ràpida, segura i a la vegada gratuïta és aixecar les barreres almenys amb el que es tracta de la zona de les nostres Terres de l'Ebre.
Alcalde, també a Barcelona vam presentar aquesta setmana a l'Assemblea de Càrrecs Electes un tema que ja s'havia parlat al llarg de la campanya electoral de les eleccions catalanes. De fet, des de les entitats sobiranistes, i en què l'AMI ha agafat un paper rellevant. Explica'ns, què és exactament això de l'Assemblea de Càrrecs Electes? Què és el que suposa crear aquesta assemblea?
Bé, doncs davant de tota l'embestida judicial i també política, perquè a Espanya sembla ser que tot se barreja, no? Que es judicialitza la política i es polititza la justícia, mai més ben dit. Bé, és un projecte doncs que ja fa uns mesos doncs que s'està preparant i bé, doncs aquesta setmana doncs va ser el tret de sortida doncs a donar un pas més, i que també doncs estos los regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses, los parlamentaris, igual del Parlament de Catalunya com del Congrés, com europeus, doncs puguin organitzar-se, perquè doncs dins del procés ara ja sabem quan se farà el referèndum. Estem parlant de que el referèndum doncs encara no té la data concreta, però se sap que la voluntat del govern i del Parlament és de que se celebri abans del setembre del 2017, i bé, doncs el que hem de fer també és escoltar els nostres representants locals, i aquesta és l'oportunitat per a organitzar-se amb una assemblea de càrrecs electes que doncs ha de tindre una funció, que serà, primer, ara el que s'ha fet és fer este cens particular, que cadascú pot decidir si ser-hi o no, doncs de poder entrar a aquesta assemblea de càrrecs electes, que té un paper molt important reservat per a tot el que fa al procés, en el cas de que el govern espanyol o la justícia espanyola, que sembla ser que és el mateix, doncs pugui actuar en perjudici de l'autonomia, que diuen ells, o de l'autogovern català, doncs puguen ser doncs coses tan greus com les que estem veient estos dies, com amb un regidor de Vic, com és el Joan Coma, doncs lo criden a anar a declarar a l'Audiència Nacional, i és probable que el vinguin a buscar per anar a l'Audiència Nacional a Madrid, amb una acusació que pot comportar doncs pena de presó, com és la incitació a la sedició, només per fer lo mateix que hem fet a l'Ametlla de Mar i han fet a moltíssims ajuntaments, que és donar suport a la declaració del 9-N que es va fer al Parlament de Catalunya. És una animalada, i entenem que davant d'aquest atac continu que tenim sobre les nostres institucions i els nostres càrrecs electes, doncs és el moment d'organitzar-nos, i és el moment doncs de moure una fitxa més en aquesta partida d'escacs, que per suposat que la volem guanyar.
Alcalde, se'ns ha acabat el temps, no sense abans de preguntar què farà aquest Tots Sants, aquest llarg cap de setmana, que s'ha plantejat molt bé, aquest cap de setmana, aquest traspàs entre octubre i novembre.
Sí, serà un cap de setmana que entenem doncs que pot estar bé. Esperem que el temps ens acompanyi també.
Sí,
I també doncs és una... Bé, jo crec que és una festa bastant és tradicional, però la gent jo crec que és molt benvinguda, i també doncs amb família, doncs poguéssim disfrutar-ho de la millor manera tots.
Premis esportius avui, demà passatge del terror, trobar cortes i tambors, el diumenge també la cursa de zombis, la Nuclear Running Dead...
Sí.
No parem, cap de setmana intens.
Cap de setmana una mica mogut, però bueno, jo crec que això dona una mica la idea de com la gent se mou, com la gent està involucrada en associacions, en moviments... jo crec que a la cala no es para, i a la cala no es pararà, perquè jo crec que ja és la nostra manera de ser, i això també és un orgull que així sigui, i que la gent doncs participi d'esta manera tan important en fer un poble cada vegada millor.
Alcalde, moltes gràcies, bon cap de setmana, fins la pròxima.
Moltes gràcies.
El canvi d'hora obeeix a una directiva comunitària adreçada a afavorir, diuen, l'estalvi energètic. Però és tant l'estalvi com diuen? No sé. Avui en parlarem al nostre vermut amb la companyia de Víctor Nòria. Víctor, bon dia.
Bon dia.
És tant l'estalvi com diuen amb el canvi d'hora? Com us afecta el canvi d'hora? A tu t'agrada?
A mi m'afecta moltíssim. No m'agrada gens.
I a tu? T'afecta el canvi d'hora? Avui, el vermut, interessant. Yeah! Tal com marca la normativa, l'últim diumenge d'octubre hem de traçar una hora al rellotge. Ens agradi o no? Sembla ser que ara a les Illes Balears no els hi agrada massa. En parlem de tot plegat avui al nostre vermut, això de traçar l'hora amb Víctor Nòria. Víctor, dius, no m'agrada canviar.
No.
Ni cap enrere ni cap avant.
A mi me deprime. Em deprimeix, però molt. O sigui, això de que es faci de nit a les 5:30 de la tarda, allí, que dius, i ara què? Ara què? Me fico allí al cau, tot el dia, allí, tota la tarda.
Mira, jo he mirat, perquè m'agrada això, perquè cada matí, quan encetem la programació, ho parlem, ho comentem. Sí. Avui el sol se pondrà...
Avui.
A 10 minuts per a les 7 de la tarda.
Sí.
El diumenge se pondrà a 13 minuts per a les 6 de la tarda.
Claro.
Però saps a quina hora es pondrà el dia de Cap d'Any?
Dis-me.
A les 5:30 de la tarda.
Ah, doncs diuen que a Nadal un pas de gall, eh? Ja, o sigui, a Nadal ja comença a tot una altra vegada a haver més sol, eh?
Sí, pues... Sí.
Mira, jo passo una enfermetat, eh? Jo la setmana que ve no sé si vindré a fer ràdio, eh? Perquè me costa 2 setmanes aclimatar amb això del canvi d'horari. És que ho passo molt malament, ho passo fatal, fatal. Jo no sé si tu... Jo és que no. Mira, jo tenia un professor que el tio no s'atrasava mai l'hora. El tio sempre portava... Lo que passa és que en vez de començar a les 8, començava a les 7. I ja està. Però... Oh, no, jo ho porto molt malament.
Jo saps el que més ràbia me fa?
Quin?
Dissabte a la tarda,
sí.
Dissabte a la nit, sí. Abans d'anar a dormir, què hem de fer?
Pues atrasar.
Atrasar tots els rellotges?
Sí.
Quants rellotges tens tu a casa?
Jo? Un.
Oh.
Bueno, lo de paret, però aquell pot estar 2 o 3 dies sense fer-li cas.
Rellotge del forn, rellotge al microones...
No. Mira, se'm va petar el microones l'altre dia. Adiós, però...
Lo despertador...
A lo mòbil.
Rellotge de Monyica.
Lo mòbil. No, jo sol tinc lo rellotge al mòbil. Ja està, no hi més. I així anem. Tu què tens? Molt,
I el mòbil que s'actualitza sol, no?
S'actualitza sol, sí. I pobre d'ell que no s'actualitzi sol, sinó...
I l'ordinador que també s'actualitza sol.
Correcte. Lo TDT que també s'utilitza sol. Que
ja. Així, no. Tu saps el que és bonic de canviar l'hora? Volta, que volta, la rodeta, volta, que volta.
Sí, i sempre ho tens que fer cap a una banda, cap a l'altra, no, que no val.
I a la que t'has passat una miqueta,
torna 12 hores més a donar voltes.
Que coincideixi el dia, que no et salti.
Bueno, i tu saps per què això canviem l'hora? Ho saps o no?
No, m'ho explicaràs, no?
Sí.
Per què canviem l'hora? A veure,
això va. Ve de molt a lluny. Saps que aquí vam anar un que tenia la veu de flauta.
Españoles,
com sabe, pues... Ai, pobre. Pues bueno, este, gracias a Déu, ya...
Paco.
Este.
Que va estar estos días resucitat al Borra, a Barcelona.
Sí, però me penso que li faltava algo i el van tombar.
Bueno.
Sí, lo cavall, pobre cavall, no tenia cap culpa por el cavall. Bueno, pues este, se veu que era molt amiguet d'un que tenia un... Com se diu això? Ai, un mostatxo, eh? Un bigot. Tenia un bigot d'estos així tallats per les puntetes i això el tenia aquí a la meitat.
Un xarlotet?
Ara. I un flequillet així també molt així. I sempre estava aixecant la mà. Tot el rato aixecava la mà i se veu que, bueno, se van fer molt amics estos dos.
Era policia de tràfic, de trànsit.
Ai, no, no.
No,
no.
D'estos dels semàfors, no.
No, no,
no. No, l'aixeca la mà.
Aixecava així tot el rato. Amunt. Hail, tot el rato, fiel, mala sombra. Bueno. Pues se veu que estos dos se van fer molt amics. I lo Paquito, lo d'aquí, se veu que anava molt a casa seva i sempre que arribava ell li diia «Són les 6». Diu «No, són les 7». Li diia l'altre «Com que són les 7?». Diu «Sí, perquè en mi casa és diferente». I va dir «Com?». Diu que en mi casa i tu casa llevan hores diferents. Diu «Pues me la canvio». Au. I ara portem el mateix horari que a Alemanya.
Això és veritat.
Això és veritat.
M'engarrofes.
No t'engarrofo, que no veus que se pensaven que... Antes se pensaven que lo centre del món seria Alemanya. I, bueno, sí que ho és.
Jo tinc entès que això va començar tot cap allà als anys 70, degut a la crisi del petroli.
No m'ho crec. I què? I què te diu la Wiki? Això no pot ser, dona, no pot ser.
Per tal d'estalviar energia.
No. Però, xica, tu quan t'aixeques, o sigui, aunque canviïn l'hora, tu fas el mateix, o no esmorzes?
No.
Ah, no esmorzes.
Com aixeco, no.
No, bueno, no...
Primer faig gana, després esmorzo.
No, però tu, per exemple, quan te canviïn l'hora, el dia abans de canviar l'hora, fas el mateix que el dia que et canviïn l'hora. No, lo que passa és que una hora més tard o una hora més abans.
Sí.
No? Però així què tenim que ahorrar si fem lo mateix?
La llum, diuen que estalviem la llum. Perquè no l'encenem. Si hi ha claro, no obris la llum.
Ah.
L'obris a la tarda, que
sí,
és
clar, doncs per això. Pues per això.
No, bueno.
A les 6 de la tarda, per la tarda, quan hi ha sol, pues tu estàs fora al carrer donant voltes de picos pardos, no? Clar. Però si és de nit, pues què fas? Pues te'n vas a casa, pues encara gastaràs més llum.
Això diem naltros.
O no?
Clar.
És que... Jo no ho entenc, no ho entenc. Això deu ser per les grans com si diu, empreses d'estes que gasten mogollon de quartos, però si no... I a mi, com a utilitzador final... No em comporta res això de canviar l'hora.
Ara les Illes Balears diuen que ells no volen canviar l'hora.
Pues que no
que volen anar com a Canàries,
pues
una hora per darrere.
Pues jo ho apoyo. Jo també, jo no canviaria l'hora. És que ho trobo, és que a més, no, la sensació de desamparo.
Però tindràs diumenge una horeta més. Què faràs amb aquesta hora?
Diumenge una horeta,
clar, no, si
a les Illes serà de nit,
25 hores tindràs?
Sí.
Què faràs?
Bueno, quan sortia de festa encara era guapo, perquè dius, uah, mira, va! Ja tanquen, pum, no, va, que seguissin oberts. Això era una catarsis, això.
Clar.
Però ara...
Al revés no era tan bonic.
No. Bueno, que després també tancaven a l'hora que volien, també. Però bueno, el que passa és que ara què? Que tens que aixecar-te a buscar rovellons? Una hora més pronta?
Home, ja se n'agafen.
Però per aquí m'han dit que no, eh?
No.
No, ja està.
Doncs amb aquesta hora que tenim de més, podem fer-la. La carretera, anar
més a lluny.
Clar,
no?
Ja aprofita més hora. No,
saps el que es fa en aquesta hora?
No.
Se dorm una hora més. I ja està. És el que fa el 95% de la població.
Tu no tens el rellotge biològic que l'hora clavada de cada dia, abans que soni el despertador, despertes?
Hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no. Tu sempre?
Jo mai.
Ah.
M'ha dit, quan te faràs gran te despertarà. Però jo no. Jo si no toca...
Jo també. És increïble.
Jo és que tinc un pacte, la sort.
L'altre dia me vaig quedar... Perquè, clar, això dels mòbils és molt bonic, els mòbils. Els mòbils són molt bonics els primers mesos, després ja comença a fallar-li.
Però bonics per a què?
Per a jugar amb ells, entens? Però després ja, quan se fan més vellets, pues la bateria comença a tardar més, o sigui, dura menys i tot això. I agafo l'altre dia i a meitat de dia, pap, se m'apaga. I bueno... Lo fico a connectar, lo fico a carregar i vaig pensar, dic, bueno, pues apagat, també me sonarà l'alarma, vaig aixecar-me. Pues tururut, no, si està apagat no sona. Ostres, pues lo rellotge biològic va funcionar i em vaig aixecar 5 minuts abans de que fos l'hora. I vinga, amunt, vinga, me vaig enxufar i després me va pitar. I mira'l, però és així. Pues bueno, l'hora a mi... No, i el Halloween ja sé que aquesta setmana l'heu trencat. A mi tampoc m'agrada el Halloween.
No t'agrada tampoc.
A mi el Halloween tampoc.
Per què?
Perquè tenim massa coses aquí, massa boniques, com per a intentar importar coses que a mi ni em van ni em venen. O sigui, no... I ho he dit molt serio, perdona, però és que és així. No,
però podem fer un poti-poti, poden anar de la maneta els dos...
A veure, amb la castanyada tampoc és que m'agradi gaire, eh? A veure, ara...
Perquè tu, a la nit de Tots Sants,
sí.
No? Que és la nit de Halloween... com la celebres? Quina és la tradició teua, de la teua gent, dels teus amics, a casa teua?
Mira, jo el Halloween... Jo quan visc a un baix, me toquen, sempre me piquen, sempre. I un any vaig dir, però saps què? Va fer una... com se diu això? No els volia obrir. I vaig dir, doncs vaig a fer-me una excusa i em vaig fotre a la banyera, a la dutxa. Dic que també sóc tonto, perquè en no obrir-los, doncs ja està, no em tinc que fer cap excusa ni res. Bueno, i això que... Bueno, començo a dutxar i... Mi, 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 mi... I dic, doncs no penso obrir, que estic a la dutxa. I mi... Perquè vaig voler jo entrar a la dutxa. Mi, mi, mi... Venga. I que no parava. I si al final surto... Fico lo barnús, surto a l'entrada de l'edifici i no hi havia ningú. I dic, què passa aquí? Pues no que se m'enganxe lo...
No tindré. Estava enganxat.
I va estar com per lo menos 10 minuts sonant sense ningú allí. Digo... I no, a partir d'allí ja, quan me truquen, obro, els hi dono... No, sempre tinc dos paneres. una de castanyes, sense té, i una altra de carmels. I bueno, i segons lo que vol, no, normalment volen més castanyes que carmels. El que passa és que, clar, o sigui, les castanyes són més cares que els carmels. Al final, me sobren carmels i les castanyes les gasto. És lo que hi ha.
Bueno.
I a tu t'agrada el Halloween? I la castanyada?
A veure, jo, és la tradició, és el que parlem, lo de sempre. El Halloween no l'he viscut, bé que és atractiu pels criós.
Sí.
No? Se disfressen, monstruos... La castanyada, en altres, pues, sempre ens trobem l'excusa per trobar-te a sopar els amics,
sí, però
anar en un tros...
Sí, però tu tens que pensar... A veure,
fer el sopar que toca...
Exceptuant els panellets, que teòricament...
Després de postre, panellets, castanyes, moniatos, i sempre acabem igual, parlant de por.
Ah, ah, sí? Ui, de por no, eh? De
por, parlant
no.
De por.
De por no.
Bueno. Anem a lo que mos toca,
sí.
A lo canvi d'hora.
Vinga.
Com mos afecta? Tenim gana més aviat? Dormim una hora més. Tenim gana més aviat? La panxa, què passa a l'hora de dinar? Què mos passarà lo diumenge?
Pues que, tenim,
que tindrem gana i no podrem
gana,
dinar?
O no,
el diumenge sí.
O no, perquè segons l'hora que t'aixequis, si esmorzes tard, pues després a l'hora de dinar, la teòrica hora biològica teva de dinar, pues potser tindràs menys gana. No ho sé, eh? Això depèn. Si has sortit, si no has sortit, si has anat molt de Halloween o no de Halloween.
No, que encara no l'haurem celebrat.
Ah, no?
No? No, perquè això és el dilluns a la nit i el canvi d'hora és el dissabte a la nit.
Ah, és veritat, és veritat, és veritat. Perdona, que estic descol·locat. Pues això. Però que no, que no. No m'agrada ni una cosa ni l'altra. El canvi d'hora a mi no. Que no, estic dues setmanes que no sé on estic.
No t'agrada el canvi.
No.
Jo buscava una mica d'informació com es podia afectar també el canvi. Diu que pot produir el canvi d'hora trastorns digestius, alteracions a la son,
sí.
I que hi ha un estudi que es va fer l'any 2008 que hi ha, que demostra que hi ha un augment després de que canvi l'hora d'infarts.
Ah, sí?
A los tres dies,
pues ja sé, perquè,
després del canvi.
Perquè, ho veus? Jo que necessito dos o tres setmanes, una setmana o dos, espera això.
I els experts també recomanen durant un parell de setmanes evitar la migdiada.
Ah, sí? Pues no sé per què la canvien. Mira, jo penso que la canvien pa tocar-nos la moral. És que ni...
No
ni ja està.
Perquè abans, quan hi havia rellotges, este problema no estava.
No.
Eh?
Quan no hi havia rellotges, se treballava de sol a sol i a dormir a l'hora de les gallines i ximpons.
I clar,
i ja està.
Els primers van ser rellotges de sol i cada casa o cada poble es tenien ubicats d'una manera, una distància, i tenien una hora diferent.
Correcte.
No? Però clar, quan d'un poble arribaves a l'altre a peu o a macho,
ja
havia canviat l'hora.
No, però clar, com tu anaves d'un poble a l'altre sense hora, quan arribaves allí dius, quina hora és? Pues aquella, pues val, pues ja em va bé. Sí o no?
Clar.
Clar. Perquè rellotges de pulsera d'estos de sol no n'hi ha.
Bueno, jo a l'escola me'l dibuixava, amb boli.
Sí.
El dibuixaves, el boli?
Sí.
Ai, el rellotge.
Sí, sí, sí.
Que xules
sí,
mos
sí, sí.
Jo sempre me'l dibuixava.
Diu, quina hora és? Diu, les carne i hueso.
Canviarem l'hora o no canviarem l'hora, Víctor?
A mi me la canvies lo mòbil, o sigui, me la canviaré. Tu te la canviaràs, sí, també.
Home, n'hi ha que... Sí, clar.
Ja.
Si no, començaríem per el programa. O massa aviat.
O massa aviat. I després, tu imagina't que no te la canvies. Vas a comprar. Dius, són les 8. Tu i arribes i ja està tancat.
Home, és una bona manera per ser puntual.
També. També.
El canvi d'hora avui, el nostre vermut interessant amb Víctor Nòria. Víctor, moltes gràcies.
Moltes
ha estat
gràcies,
un plaer. Una
Quiri,
setmana més.
Moltíssimes gràcies.
Vermut de canvi d'hora, el que hem fet avui amb Víctor Nòria per arribar ja a la nostra recta final del Sempre amb tu. Déu-n'hi-do, el cap de setmana que ens depara, que ens espera. I, per tant, arriba el moment de fer el repàs important. Ho hem parlat, però recordeu que dissabte a diumenge, la nit de dissabte a diumenge, els que encara tingueu rellotges d'aquells que heu de moure les agulletes, com nosaltres a l'estudi...
Com ara jo, com ara jo.
O els despertadors que no canvien sols l'hora, doncs hem de passar a les 3, seran les 2. Per tant, si us agiteu aviat, ja podeu avançar l'hora i si us aixequeu, recordeu sent que heu de fer aquest canvi. Si teniu ordinadors, telèfons mòbils, tablets, smartphones, inclús rellotges d'aquests que ja són digitals i sincronitzen amb no sé quina història...
Més intel·ligents.
i sense intel·ligents, eh? Hi ha rellotges que porten no sé quina història ja, que se'n recorden quan han de canviar. I si treuen això, què passarà? Ja l'hem liat, eh?
Res, mos anirà bé, perquè en el cap de setmana carregat d'activitats i propostes, mos anirà bé dormir una horeta més.
Això els que dormiu, els que sortiu a celebrar el Tots Sants.
Una hora o altra dormiràs. Tots Sants ho celebrarem el dilluns.
Vinga, va, doncs dilluns.
Dilluns celebrarem. De totes maneres, si mos t'agites a les 6, també recuperaràs aquesta hora de son, de juega. Bueno, comencem avui divendres. Avui ja han començat la venda de castanyes. Aquest matí ho hem anunciat a la plaça Catalunya. Més venda de castanyes aquesta tarda serà als llocs, n'hem parlat a l'informatiu, serà a la plaça Nova, la plaça Catalunya, la plaça de l'Olivera i als quatre cantons. Trobareu els nois de l'Institut de Quart d'ESO que fan aquesta venda ja tradicional cada any pro viatge fi de curs. De les 5 i mitja de la tarda fins les 9 de la nit, des d'avui divendres i fins al dilluns dia 31. Això aquesta tarda. I aquesta tarda també el pavelló poliesportiu s'omplirà amb aquesta entrega de premis de la Cala es Mou 2015-2016. La cita és a partir de les 7 i mitja de la tarda. Es faran reconeixements a tots els participants, esportistes, entitats i agents col·laboradors de l'esport local i com no es lliuraran els premis.
Correcte, serà 7 i mitja de la tarda. Passem a dissabte al matí a primera hora 9 i mitja. Pocs partits d'aquest cap de setmana aquí a casa nostra. La majoria van ser fora o també fan vacances per aquest pont de Tots Sants. En categoria escolar tenim el prebenjamí Llucets que farà un partit de casa, la Cala contra l'Ebre Escola, dissabte al matí, 9 i mitja, al camp de futbol. I la cita important, les 4 de la tarda al camp de futbol de la Cala. La Cala també Ebre Escola en el quarta català, en el grup 20è. Serà partit de quarta catalana, com dèiem, i a les 6 i quarts, al mateix camp, els veterans jugaran contra el Jesús Catalonia. Però la mateixa tarda de dissabte té el passatge del terror, de fet, la tarda, el vespre i la nit.
Passatge del terror a la sala de la societat. Ha hagut venda d'entrades a la regidoria de festes. Si no les heu comprat, les podeu comprar demà dissabte a partir de les 3 de la tarda a la taquilla de la sala. Això sí, un obret més car, el preu és de 4 euros. Sessions contínues a partir de les 4 de la tarda i fins a les 7 per tornar a partir de les 9 de la nit i fins a la mitjanit per veure aquest passatge del terror a la sala de la societat.
I anem ja diumenge, on també tenim moltíssima, moltíssima activitat. Perquè a partir de les 8:30 del matí veurem aquesta trobada de cornetes i tambors.
Trobada de cornetes i tambors amb una cercavila pel municipi. La concentració serà a la plaça Joan Miró. Aniran repartint-se per diferents carrers. La banda del Canal, la de Sant Pere Apòstol de Reus, també la banda de la Misericòrdia de Reus, la de la Ràpita, la dels joves lligallencs i, com no, la nostra, la Verge Candelera. I aquí no acaba l'activitat perquè just hauran acabat aquesta trobada de bandes en una actuació conjunta al Parc del Bon Repòs.
Correcte.
En què veurem començar a córrer zombis.
Veurem començar a córrer zombis, ho veurem pel port de la Cala, pels indrets més cèntrics, també per la carretera de Roques Daurades i la carretera de la Costa, perquè hi haurà la Nuclear Running Dead, una carrera nuclear, podríem dir, que organitza l'entitat Greenpeace, una carrera solidària, i que durarà, doncs, això, una horeta i mitja, una coseta així.
Per tal motiu, la policia local ha emès un comunicat a la població perquè diumenge, dia 30, a partir de 11:45 aproximadament i fins a 14:45 de dues, hi hauran restriccions de trànsit degut a aquesta carrera i els carrers que afecta són el carrer Major, la carretera del Port, el passeig marítim, el carrer Cala Joanet, la Rambleta, carrer de Roques Daurades i també la carretera de la Costa.
I per acabar, recordar que diumenge a la tarda hi haurà ball al Casal d'Avís a les 4 i mitja de la tarda. Ho deixem aquí, arriba un llarg cap de setmana, dilluns, per això hi haurà sempre amb tu, amb la meva companyia, tu fas pont fini, però ens trobarem dimecres, dilluns, farem panellets al Club de Gastronomia, parlarem a l'entrevista sobre el món dels drons i a l'absent ens acompanyarà Ignasi Revés, que va estar ara fa uns mesos aquí a la població.
Que vagi molt bé.
A gaudir d'aquest Tots Sants, a aprofitar aquests dies per estar amb la família i per també gaudir amb els amics. Passeu un bon Tots Sants, ens retrobem dilluns.
Ens retrobem dimecres.
Bon cap de setmana.